Doncs, si us sembla, donarem inici a aquest simposi, el simposi Miravent. És un plaer tenir el senyor Jordi Sales i tenir-vos tots vosaltres. Ja veieu que és un simposi en format seminari, en format mini però intens. Serà aquesta tarda i tot demà que dedicarem aquest simposi a la figura de Francesc Miravent. No és el primer simposi que la Càtedra Ferrater Mora dedica a pensadors catalans, com sabeu. Molts de nosaltres ja estem al cas de les activitats de la Càtedra d'aquests últims anys, doncs és una continuïtat aquesta que la nova direcció no vol abandonar, la de tractar una sèrie de persones, personatges, pensadors que han marcat la història de la filosofia a Catalunya, una història accidentada i ben particular, pel moment estàvem comentant una història pròpia d'un país que no és homologable, que no és normal en molts aspectes, i per això segurament que encara és més interessant i més important que se'n facin simposis, que se'n facin seminaris, que se'n facin jornades, perquè si més no la recuperació d'aquesta anormalitat s'assembli a una normalitat. Benvinguts a tots a l'edició d'aquest simposi Miravent i foc i bona feina. El senyor Rocoberro farà la presentació de Jordi Sales i donarem pas ja a la primera sessió.
La veritat és que presentar el Jordi Sales és una gosadia, i més entre els que estem aquí, que el coneixeu tots potser molt millor que jo. En tot cas, dir que el Jordi Sales ha publicat dos llibres que em semblen molt interessants aquests últims mesos. La captivitat inadvertida, que és una espècie de filosofia de la història o un esborrany d'una teoria de Catalunya. Un llibre que té bastanta gràcia i del qual hi ha una frase que m'ha arribat a l'ànima, que diu que en aquest país la gent es pensa que va coixa, però en realitat el que té és la cama lligada. No? És una frase que em sembla absolutament deliciosa. En aquest país la gent té la cama lligada, però sí, es pensen que van coixos. I segurament això és una frase que es pot aplicar també al tema de la filosofia catalana. No? La filosofia catalana ha tingut molts problemes de reconeixement, molts problemes d'explicar-nos a nosaltres mateixos qui som, perquè hem tingut una tradició molt trinxada, perquè han estat molt complicades totes les represes que s'han hagut de fer històricament. I dir-vos també que encara l'altre dia, em penso que va ser dimarts passat, a l'Institut d'Estudis Catalans varen presentar la segona edició d'aquest llibre, Coneixement i situació, que és una espècie de memòria sobre la teoria del coneixement. Un llibre, va ser un llibre publicat ja fa anys, que ara ha estat reprès pels seus deixebles i que va ser també l'ocasió d'un homenatge cordial a la figura i a l'obra del Jordi Sales. Jordi Sales sempre ha estat una persona molt original, sempre ha estat una persona que ha tingut la decència de pensar pel seu compte i de no preguntar i no demanar, permís, cosa que em sembla que és molt important en aquest país, i avui ens plantejarà un tema interessant, que és el tema del sentit de l'obra de Francesc Miravent. Miravent segurament va ser una persona que va intentar ser normal en un país que no era gaire normal. Miravent va ser un catedràtic conscienciós. No va ser un geni de la filosofia, va ser un home que tenia una feina consistent i coherent, que era basada en Barthes, basada en les lectures de Kant, explicar una estètica amb un contingut moral molt, molt estricte. No? Miravent té un problema que és molt clar, que és la seva estranya situació acadèmica. Només va ser catedràtic d'universitat durant 2 anys, li va costar molt arribar a la Universitat de Barcelona, va tenir un llarg periple, i és un home que té, penso, dos dels llibres acadèmics més importants que s'han escrit. Per una banda, el llibre sobre les idees estètiques del segle XVIII, per altra banda, la seva estètica general, que es va reeditar fa relativament 15 anys, una cosa així. Em sembla que en un país que ha tingut molts filòsofs que han estat originals, entre cometes, em sembla que en un país que ha tingut molts filòsofs que li han donat més importància a l'esgarrip i al crit i a la frase sonora que no pas a l'ordre i al pensament clar i distint, diguéssim, ordenat i endreçat, que hauria de ser una filosofia acadèmica, en aquest aspecte Miravent és un personatge que hem de recuperar si volem allò que es diu un país normal dins la poca normalitat d'aquest país. No? El simposi que iniciem avui hauria de servir per reconstruir una trajectòria intel·lectual. Només vull dir una cosa que em sembla bastant significativa. Avui en dia, quan tothom té entrada a la Wikipedia, Miravent no té entrada a la Wikipedia. Per què? Doncs perquè la gent normal, entre cometes, és molt més difícil que arribi a un cert reconeixement. I en canvi són els imprescindibles, són els que fan que els edificis no caiguin. És a dir, els originals poden posar volutes en els edificis i poden posar detalls estètics, però els fonaments els ha de posar gent que posa les pedres rectes. Miravent va ser un personatge, segurament com Xirau, mal guanyat per la guerra, un a cada bàndol, evidentment, però és un personatge que, si volem una Catalunya que no faci riure, que sigui un país normal, hem de recuperar d'una manera o d'una altra. Per tant, doncs, molt content per haver pogut coordinar aquest petit seminari i molt content, sobretot, si d'aquí aconseguim treure una publicació que reivindiqui la personalitat de Miravent i que li doni una estructura i permeti que aquest personatge sigui recordat en la genealogia normal d'un país normal. I res més, deixo el doctor Jordi Sales i a vostra disposició pel que vulgueu al llarg d'aquest simposi. Moltes gràcies.
Gràcies. Bé, moltes gràcies a en Ramon Alcoverro per la presentació. Sí, jo, moltes coses de les idees que ha dit el Ramon Alcoverro les anirem reprenent, perquè ha tocat una cosa que em sembla que important, que saber en quin moment estem. Estem en un moment, jo crec, important del nostre país. I estem perquè estem obrint, vulguem o no vulguem, una plana nova, perquè ja hem repetit l'enèsima resistència amb un mínim d'èxit, i ara mirem si fem alguna altra cosa o fem el papet. Vull dir, però estem en una situació, jo la posaré, la sintetitzo en aquesta forma. Jo vaig créixer amb una catalanitat que era de vespres, caps de setmana, vacances i a casa, per dir-ho així. I nosaltres aspirem a fer un país que la nostra catalanitat sigui de tot el dia, de tota la setmana i de tot l'any. No? Ens n'anem sortint amb una festa, a vegades no sabem ben bé què és, què estem fent, fem coses molt... El més important de les manifestacions dels 11 de setembre és el 9N. Jo ara tinc un escrit que sortirà en què proposo que tots els pobles de Catalunya posin una plaça, racó, passeig, així, el 9 de novembre. Perquè és, essencialment va ser una festa, eh? És una festa d'aquest... Bé, el títol que jo he posat a aquest... contribució a la memòria d'en Francesc Miravent Vilaplana és la breu construcció d'una continuïtat. La breu construcció d'una continuïtat. Jo vaig arribar a l'estudi de Miravent de la mà del meu treball de curs de l'assignatura Història de la Filosofia Espanyola que ens donava Lluís Coll Arbassols, que ens explicava l'Ortega. No ens va sorprendre que jo triés Serra Húnter. I jo vaig poder triar Serra Húnter perquè sabia qui era, no m'ho havia dit mai ningú, i perquè el nostre seminari, el seminari de la facultat, de la secció de filosofia, jo crec que l'edifici central, ara faig un parèntesis, els vells fem molts parèntesis, a l'edifici central, jo li vaig dir, ho he dit, hi ha tres rectors i cap en fa cas. S'haurien de posar unes plaques a cada lloc dient la història de les coses que hi ha hagut allí. Perquè vas passant per allà i allà va haver-hi l'aula no sé què, l'aula no sé quantes, després va ser un laboratori, després va ser una cosa... Doncs el pis, bueno, en un lloc hi havia la biblioteca de la... que estava feta, es va començar a fer la biblioteca, això que dèiem, no n'hi havia de biblioteques, amb el llegat Miravent, amb els llibres que va deixar, la correspondència, i jo vaig treballar anotats per Miravent els llibres d'en Jaume Serra Húnter. I en Miravent fa una cosa que és, jo crec que, jo fa bastants anys, i crec que després diré, i aquí veig gent que ha contribuït a fer-ho, que ho estem fent. Els deures Els deures, jo me'n recordo que venia gent que volia estudiar la filosofia catalana per demostrar que la filosofia catalana era no sé què, uns d'una cosa i uns d'unes altres. Essencialment uns la volien fer de dretes i l'altre d'esquerres. Jo deia, deixi de, ara no és hora de balanços, facin el balanç. Ja veurem després. Jo crec que això és important i és una de les coses que hem d'acabar. El paper aquest que els deia que diu això, això es diu d'alliberament i diversitats. Nosaltres ens hem d'alliberar gent diversa que es vol alliberar per continuar sent diversos i cadascú serà el que vulgui i el país serà el conjunt de les diversitats que lliurement ens voldrem donar. Això és un problema que tenim des de l'origen del que se'n diu catalanisme, que gràcies a Déu esperem nosaltres veure un dia que s'acabi. Perquè des del catalanisme del Mirall, a la tradició catalana del bisbe Torres i Bages, que estan als extrems, ideològic és una paraula que no m'agrada, els extrems de pensament viu, són pensament viu, enfront de l'artificiositat dels partits de torn de la restauració, es disputen aquesta riquesa real del país de qui és. I això ha atacat sempre la reivindicació nacional. Uns volen demostrar que això és així i els altres volen demostrar que és d'una altra manera. Doncs de tant en tant hi ha algú que innova i trenca i és el primer no sé què de no sé quantos a Catalunya. I bueno, hi ha tota una sèrie de novetats. Per un altre cantó es produeixen moltes, no hi ha cosa estranya al món que els catalans no hagin fet. Cal que això. Una vegada hi havia uns catalans que van anar a veure l'Arzallus i l'Arzallus els va dir una frase que jo repeteixo sovint, un jove és això, diu, los catalanes, que us interessa todo menos lo vuestro. Ens ha interessat l'esperantisme, l'esperitisme, tot, i em sembla molt bé, tothom li va dir. I el nostre no ho portem gaire bé, però sembla que ho volem fer millor. S'han de fer càlculs respecte als ismes. Càlculs respecte als ismes, albarans respecte als ismes. Les fitxes d'enquadrament són retòriques, en general, però passa tot arreu. Jo tinc un gran odi a les fitxes d'enquadrament, perquè arriba un moment en què no serveixen per no pensar. Jo una vegada, corregint un examen, li vaig posar bona nota perquè tenia raó. Diu, un text sobre Hume. I el nano deia, diu, este texto es de Hume, Hume es empirista, pero en este texto no se nota. Tenia raó, no es notava gaire, no es veia allà que era el senyor empirista, perquè tampoc els empiristes no van tot el sant dia dient, soc empirista. Això ho dic perquè si un repassa la gran enciclopèdia catalana, l'article de Francesc Mirabent i Vilablana es troba en què, diu, a través de Serra Húnter es basa en un realisme espiritualista heretat de la tradició de l'Escola Catalana de Filosofia. Aquest realisme no va, això d'espiritualisme i la tradició de l'Escola Catalana de Filosofia la cal apamar, la cal fer un albarà, com aquell que diu, any per any, de càlculs respecte als ismes, vigències, continuïtats, oblits, silencis i ruptures. Si hi ha el que se'n diu l'Escola de Barcelona, o l'Escola del Sentit Comú, que ves es pot ser igual amb el seny i ves bé la rauxa i ja hem entrat en un terreny de l'assaig estrany. Si hi ha una cosa així, està en la figura d'en Xavier Llorenç i Barba i el seu predecessor Martí de Xalà. Val a dir que de Martí de Xalà, per exemple, hi ha una bona tesi, fa anys ja, com se diu, ara no sortirà, ja em sortirà. I en Llorenç Barba es mor l'any 1872. Quan en Joan Maragall estudia, ja ningú li parla d'en Llorenç Barba. I Llorenç Barba és recuperat amb una tasca de recuperació, de continuïtat, d'aquesta construcció d'una continuïtat pels homes que tenen la, que obren la secció de filosofia l'any 12, que són fonamentalment Tomàs Carreras Artal i Jaume Serra Agüentero, que editen les seves lliçons i es posen un precedent, es busquen un precedent en la figura de Xavier Llorenç i Barba, que és el catedràtic de filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres. El seu successor és d'Orella. D'Orella, quan en Gomà explicava aquestes històries, sempre explicava que era bacallaner. Ho deia així, ho van voler bacallaner, no els bacallaners. Els bacallaners eren molt importants. La posada de llarg de les noies de les bones famílies es feia en la festa anyal del gremi de bacallaners, perquè eren els importadors de bacallà, poca broma. Els d'Orella, que van passar de ser bacallaners, ara també es dediquen a negocis d'importar o de llicències, són els que tenen Covega, o sigui, la llicència de la Coca-Cola. Però bueno, eren bacallaners. I el que dèiem ara al començar, feien de professor de filosofia, comandador de no sé quantes coses i uns grans medalles en el... Aquest és un país de gent que treu pit als retratos. Si us fixeu en una cosa important per entendre, l'únic president de la Diputació que està treballant en una taula és en Prat de la Riba. Tots els altres es treuen pit i ensenyen les medalles. El que està en una taula és en Prat de la Riba. Bé, doncs aquesta escola ha caigut a l'oblit. Editen les lliçons l'any 20 i l'any 23, però el treball d'en Tomàs Carreras Artal i Jaume Serra Úter, i això dona una continuïtat amb un tercer nom, que és el de Cosme Verbal. El Cosme Verbal, aquí en Gomà s'equivocava i va traslladar l'error en Norbert Bilbeny, no és capellà, Cosme Verbal. És un home, era l'ajudant d'en Rubió i Lluc, perquè s'ha de tenir que la figura que, com el que dirigeix la tesis d'estètica amb en Francesc Mirabent, és un que es diu Jiménez d'Urries i no sé quantes coses, té, em sembla que els seus dos cognoms tenen 8 noms, no? És aquell acudit francès que pregunta, bé, això és un acudit francès dels espanyols, no? Diu, qui ja diu, don Antonio Jiménez de Quesada de les Torres Altes, això, diu, que passin tots i que l'últim tanqui la porta. Doncs aquest, el nom d'aquest tipus, és d'aquests que passin tots i que ell tanqui la porta, que és el catedràtic d'estètica del conjunt de la Facultat de Filosofia i Lletres. Perquè la secció, que no hem celebrat el centenari, es va constituir l'any 1912. De secció de filosofia dintre la Facultat de Filosofia i Lletres. En aquest ambient es busca un precedent, i el precedent és aquesta lecciones de filosofia que estaven buscades en taquigrafia i que, bueno, per les raons que fos, havien caigut en l'oblit, la poca tradició del país. En Cosme Verbal ha tingut molt mala fama perquè va guanyar la càtedra amb l'Eugeni d'Ors, cosa que els que ja comença aquest món dels que tenen els diaris, els que treballen dintre les institucions, que és una espècie de cosa que passa una mica tot arreu, però que en el nostre país es va intensificar. Quan te'l mires, bueno, no n'hi ha per fer tants escarafalls, perquè entre altres coses amb l'Eugeni d'Ors li podia guanyar una càtedra tothom en qualsevol moment, perquè parlava del que sabia i del que no sabia, i llavors si algun dia li tocava el no sabia, doncs era evident. Però això no va perdonar. Hi ha una memòria d'aquesta secció de filosofia allí i una espècie de pensament més lliure. Això és important perquè aquesta escola catalana de filosofia, entre, surt la nòmina d'aquesta escola catalana de filosofia, perquè un realisme espiritual espiritualista heredat de la tradició de l'Escola Catalana de Filosofia. La primera cosa que estic demostrant és que l'Escola Catalana de Filosofia ben bé no se sap què és, i que una tradició espiritualista, un realisme espiritualista heredat d'una tradició, és una cosa que mai ha funcionat del tot d'una manera, diguéssim, acadèmicament normal. S'ha construït una continuïtat amb un esforç i ha durat el que ha durat. I el que hem de fer és el balanç. Quin dia va començar? Ara estic explicant que aquesta continuïtat es construeix en la recuperació del llibre de les leccions de filosofia d'en Llorenç Barba per una gent que ho comença a fer sobre la dècada dels 10 del segle passat i que ho publica l'any 20 i l'any 23. Estan en aquest, l'any 23 fan la Societat Catalana de Filosofia, que dura un any. Publiquen un anuari i el publiquen abans de la dictadura d'en Primo de Rivera. I per fer la dictadura d'en Primo de Rivera, quan nosaltres vam reconstruir l'any 80 la Societat Catalana de Filosofia, jo vaig tenir la, entre cometes, genial o tonta idea de no començar pel número 1, sinó començar pel número 2. I tothom veia el número 1, és l'any 23, i bueno, no. Com en quedaven uns quants, quan veníem conferenciant, li regalàvem el número 1. Vaig voler fer aquest gest de continuïtat. Ara hem complert molt, el segle XX, la generació, clar, fem un parany, hi ha el director, en Josep, i hem fet una certa normalització i tenim una certa continuïtat en un país en què en tot un segle va fer un número d'un anuari, perquè l'any 31 els va agafar barallats i l'any 39 va passar el que va passar. Però a la gent més jove se'ls ha de fer essencialment números. Les coses duren això, duren un número d'això, ve una dictadura, aquesta dictadura dura fins al 30, ve el 31, el 31, aviam, la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat mitologitzada perquè va venir després el que va venir, però encarava molt malament les coses, les encarava, entre altres coses, en filosofia, amb una dualitat entre l'home de Madrid, que era en Xirau, i els homes de Barcelona, que continuaven sent de Barcelona i que no eren creusistes, perquè ja la Roia, en un moment donat, parlant d'aquestes coses, diu que el creusisme va arrelar a Catalunya, és que el creusisme va arrelar a Catalunya, hi havia uns quants funcionaris que feien això perquè eren qui eren i tenien els trasllats que tenien. I bé, aquí és un terreny molt difícil en el que cal fer molts albarans i procedir amb moltíssima calma, sense voler discutir res de fons, és a dir, primer fem els números i després veurem quins ismes hi hem de posar. Doncs aquesta tasca de reconstrucció dels fets, de les vigències, del que ha suportat el pas del temps, tornant-lo a fer circular, és el que ara estem, i he de dir, m'he documentat amb això i amb altres coses, que ho estem fent. El país està fent les coses bé des de fa molt temps, entre altres coses perquè som molta més gent a fer el que fèiem abans, molt poquets, no en el meu temps, sinó en el temps d'això. La dona d'en Joan Sales, la Núria Folch i Pi, que va estudiar amb el curs d'en Gomà. El curs d'en Gomà, eren tres. Era ella, en Gomà i un capellà que sempre arribava tard. Això ho explicava en Gomà, clar, arribava de les seves obligacions. Clar, perquè en Gomà era molt... La llegenda verbal d'en Gomà era molt divertida, perquè, clar, en Serra Munter, que va tenir classe, i es mocava. Però que havia estat refredat aquell hivern, un home que es mocava. Home, clar, Heidegger no ha vist mai ningú mocar-se. Llavors Heidegger és un gran filòsof. En canvi, si tens un senyor que es moca a classe perquè resulta que tenia un hivern dolent, doncs no pot ser bo. Això és el que em va venir a dir quan jo li vaig dir que estava estudiant Serra Húnter. M'ha dit, no, Serra Húnter no es mereix l'atenció. Doncs bé, aquesta raó d'inventari s'ha de fer aclarir una mica les coses que estan embolicades. Si llegiu l'article Escola de Barcelona, més és divertit d'anar-lo llegint les diferents, no ho faré, només no en faré un, de les diferents edicions. Ell parla de la Universitat de Cervera, de la Societat Filosòfica, Ramon Martí de Xalà, Francisco Xavier Llorenç i Barba, Ramon Turró, Jaume Serra Unter, Francesc Mirabent, Tomàs Carreras Artau, Joaquim Carreras Artau, Jaume Bofill, Joaquim Xirau, i este último, además, forma un grupo de discípulos que no solo tiene conciencia de seguir las orientaciones de la escuela, sino que ha procurado difundir su espíritu. Y aquests diu que ya hemos mencionado el artículo sobre la Escuela de Madrid, por ejemplo, en Joaquín Xirau, una afiliación de esta, junto con la de Barcelona, a través d'en Cosío, i en Partemora està aquí també, en Partemora, amb un llibre que va intentar fer desaparèixer, que és Còctel de no sé què. Còctel de Verdad. És un llibre molt frívol en el començament de la seva ruptura. Després li va saber greu d'haver... No en tenia cap culpa, perquè pots començar la vida amb un to frívol si estàs vivint doncs, els anys 30, després amb la tragèdia que es va produir després. I jo ho sé pel Salvador Giner, el pare del Salvador Giner era molt amic d'en Ferdemona. I tota la vida va anar buscant aquest llibre per fer-lo no desaparèixer. Llavors diu, ve a dir que hi ha aquesta escola, i diu, en dicha facultat, a ellos puede agregarse el nombre d'Eugenio Dors. Algunos lo excluirían de la escuela, otros lo considerarían como su principal representante. Bueno, ja estem amb una de les coses que és la situació de l'orcisme que tracta la universitat com a grisa i polsosa enfront d'una brillantor, que és la brillantor del que serà l'Institut d'Estudis Catalans, del que serà l'Escola de Bibliotecàries, del que serà tot, que començava molt bé, que va durar quan va durar, i que es va aguantar. Jordi Galí Herrera, parlant d'aquestes coses, diu una cosa que és això de mirar-se. Si t'hi fixes, em diu, l'Ors fa les coses bé mentre estem pijoant al costat. En el que pensava i posava això, l'Ors ocupava l'escena, però el que fèiem mentre estem pijoant al costat, l'Ors fa aquestes coses, que aviam també convé dir, són el que són, van fer la tradició que van fer i van sofrir les interrupcions que van sofrir. Llavors són d'una èpica, però és que ens ha fet sempre una duplicació de coses sense això. Cada vegada que hi ha un... Jo ho dic d'aquesta manera, una mica així, però per recordar-nos dels problemes que tenim. Cada vegada que hi ha un règim que ens tracta malament, fem una cosa clandestina i mai en tanquem cap. Fem unes coses que supleixen una universitat en castellà, que són els estudis universitaris catalans, que després això es converteix en una tradició elitista. Tot l'Institut d'Estudis Catalans, als anys 40 i 50, es vantaven de fer les associacions de treballs amb una taula camilla a casa de l'Aramont. Home, estava fotut el país, però també podien haver enxamplat a 10 o 12 persones amb més coses. Això es fa molt complicat i van sortint coses. Llavors, es van amb aquesta escola catalana de filosofia o l'escola de Barcelona, se li van afegint gent. En Ferdemora, amb aquesta distinció que té d'una certa ironia, cita un article d'en José Luis Avellana a Ínsula, que diu que de l'Escola de Barcelona hi posa Emilio Lledó, Manuel Sacristán, Xavier Robert de Ventós, Jesús Musterín, Ulises Molines, Eugenio Trías i altres amplien el horizonte de los intereses, etc. Ell diu que, bueno, que potser sí, que ve de saber que això no té fàcilment unitat. Diu, habría que ver si a despecho de multiplicidad de orientaciones, tesis, métodos, no sigue persistiendo una cierta actitud filosófica en la actividad filosófica centrada en Barcelona. Y responde en el sentido afirmativo, había que estudiar las condiciones culturales dentro de las cuales se manifiesta tal actividad. Clar, si tu fas entrar a tothom que ha fet filosofia a Barcelona, venint d'aquí, venint d'allà, sortint d'allí, d'això, que ha fet una innovació en una cosa, els ajuntes tots, perquè no tens cap criteri d'això, i després busques un factor comú, doncs, bueno, potser mira l'àrea, l'aire del Mediterrani, vull dir, alguna cosa quedarà per inducció. La cosa és complicada. I en aquesta situació complicada, el que cal, la situació d'en Mirabent és exemplar per dues coses. Primer, perquè està en aquest moment en què els seus mestres, Serra Húnter i en Tomàs Carreras Artal, han fet un esforç de continuïtat. Anant a buscar un tio, una tradició, si se la guanya. Ja, això, ara ha estat aquí, el nostre amic Remi Braga és molt clar. Té un llibre que nosaltres li vam editar, és el passat per endavant. Una tradició te la guanyes, perquè tu quan estàs aquí i dius qui hi ha darrere, vas d'anar a buscar. La tradició la tens i te la guanyes. I te la guanyes recordant, buscant d'on ets, per què parles així, i què fas i quins llibres tens. I en aquesta situació l'esforç d'en Carreras Artal i d'en Jaume Serra Húnter és anar-se a buscar una tradició en un lloc una mica un lloc que cal reconstruir bé, perquè és l'escola escocesa del sentit comú adaptada a través dels francesos per Llorenç Barba. I aquí entra la figura de Mirabent. En Mirabent repassa l'escola escocesa, els llibres que hi ha dels escocesos, dels seminaris, d'això són seus, els compra, i entén bé que és aquest precedent, un precedent que l'espiritualisme d'en Jaume Serra Húnter, l'espiritualisme és una altra història, l'espiritualisme no és un senyor que de tant en tant s'aixeca dos pams de terra amb un èxtasi. L'espiritualisme és una escola filosòfica molt concreta, que és l'escola filosòfica francesa sobirana durant el segle XIX, durant el moment de la gran construcció de l'escola francesa i del seu sistema important d'escola normal superior. I és la filosofia d'en Rabesson, de Montmartre, de Boutroux, sobretot en Francesc Mirabent, en Boutroux, amb la col·lecció Cervantes, que l'editorial Cervantes en una, posa un lema tret d'en Boutroux en Mirabent. En Mirabent és un home que treballa l'espiritualisme d'en Serra Húnter, que és aquesta adaptació de la filosofia dels radicals. Els radicals també és una cosa que s'ha d'explicar, és la construcció de la filosofia francesa com a guiatge de la joventut republicana. El curs de filosofia de l'institut, amb un liceu francès, el curs de filosofia, tenia 9 hores setmanals. 9 hores setmanals. Jo li vaig dir Mas, això, el doctor Mas, que hauria de tornar-ho a fer, 9 hores setmanals. Era molt clar perquè ho feia la República, perquè el professor era l'anticapellà, la professora de filosofia, i formava la joventut, i la formava amb unes idees. Això és el radicalisme que va desaparèixer, encara hi ha un partit radical socialista, tot això la gent ja no ho sap, la gent més jove. I en aquesta tradició està el treball filosòfic d'escriptura d'en Jaume Serra Húnter. El que Francesc Mirabent li és molt fidel. Francesc Mirabent és un cas, aquí davant de l'Ignasi Rovira ja us ho explicarà, no només vull fer aquests enquadraments, perquè és un cas d'una persona que, per dir-ho així, després de ser autodidacta, tria millors mestres. No? L'autodidacta diu és el que ha tingut un ignorant per mestre. No? És un autodidacta, un que ha tingut un ignorant per mestre. Ell és un autodidacta que es forma relativament bé i es tria bons mestres. I se'ls tria amb un... Els seus mestres són en Tomàs Carreras Artal i en Jaume Serra Húnter. Els dos. Els dos. I és fidel als dos. Cosa que li porta els seus problemes, i si no en va tenir més va ser perquè es va morir. Perquè la primera edició d'aquests càlculs respecte als ismes, vigències, i tota aquesta cosa és que en Francesc Mirabent és un home que és deixeble dels que busquen una continuïtat, que són en Tomàs Carreras i en Jaume Serra Úter, que són amics, que són amics fins 1931. Perquè en Tomàs Carreras Artau serà un home de la Lliga, i en, de la Lliga, ja, perquè també amb aquestes històries de... Els de la Lliga, hi ha una paraula que si la continuem dient sense posar subcategories, en aquest país ja no ens entendrem mai més, que és franquisme. No, franquistes n'hi havia molts i s'odiaven a matar. I pues, veurem, perquè en Tomàs Carreras era de la Lliga, d'en Capó. I en Jaume Serra Unter era d'un partit que mai me'n recordo què, un petitet que no va arribar a fer res, i després va respondre a la crida de Lleida del president Macià i es va apuntar a Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser rector fins al 33 i vicepresident del Parlament. Això el separa amb una certa lleialtat, però amb una opció, amb uns moments d'usos del... La primera lliçó d'en Francesc Mirabent és que és lleial amb aquest primer esforç. I la segona és que es manté lleial amb aquest doble mestratge, amb una vocació de normalitzar la vida acadèmica que s'ho permet, perquè per dir-ho així es veca amb ell mateix des dels matins, treballava als seus laboratoris i a les tardes fa de professor ajudant a determinades coses. Es mor l'any 52 i guanya la càtedra de l'any 50. Catedràtic, estètic, 2 anys. I ja eren els pitjors anys, perquè l'any 49 va morir la seva dona i ell això el va descentrar molt i molt. De manera que tota la figura d'en Francesc Mirabent se'n fa heroica per aquesta recerca de la normalitat. I se'n va i subscriu i treballa a la revista d'Idees Estètiques amb Camón Aznar i pràcticament fa els números. I llavors, quan va a França, els regala subscripcions a canvi d'aquells els regalin subscripcions. Encara tenim algunes revistes al seminari que venen de l'esforç que va fer. És una lluita per la... Jo recomano molt, aquí hi ha gent que estudia, que s'estudi el llegat, mira bé, perquè és molt exemplar d'això, d'una gran vocació de professionalitat d'algú que l'ha guanyada des d'aquesta cultura de l'autodidacta, de les seves novel·les, d'aquesta formació amb els seus mestres, i d'aquest treure el nas pel món i veure què és el que és. En aquest llibre que abans em parlava, les paraules prèvies de la segona edició de Coneixement i Situació, jo he confessat que a mi no em van llogar per geni. Això als professors universitaris que no han passat per secundària se'ls hauria de posar de dir 3 vegades: vostès no el paguen perquè és un geni, el paguen per atendre persones, perquè vostè té un ofici. I en general, el que té un ofici ha de fer el que els d'aquell ofici estan fent pel món. T'agradi més o menys la moda? O és que hi ha botigues que si la moda no els agrada aquell any no la serveixen? No, miri, aquest any no... Amb els pantalons que venien no ens agraden perquè estan abombats i nosaltres som partidaris dels senyits, aquest any no tenim pantalons. Home, escolti, no, però aquí hi ha això, hi ha gent que diu, no, és que jo sóc positivista i aquest és el que sigui, doncs és no sé què. I per tant no l'explico, però escolti, vostè té li han assignat unes coses i ens presenta aquest ofici. Jo diria que si un repassa la lletra de la vida d'en... Aquest afany de professionalització és entrenador, t'agafa tendresa dels esforços que fa per ser un professor, dels que ell veu circular, i ho aconsegueix en aquesta situació una mica difícil. Ara faré al final, després parlarem més del contingut, al final, perquè ell és mort, com deia, l'any 52. I en Tomàs Carreras Artau es mor més tard, però es jubila als 50 anys. I aquí hi ha una cosa molt important a tenir en compte amb aquest joc de continuïtats i de discontinuïtats. No hem de parlar de franquistes, en Mirabent va passar va estar un any a l'estranger, es va passar a Sant Sebastià i estava amb el que aquí en dèiem nacionals quan era petit. I li van posar una multa, també els aquell de Vic, el Ramon Abadal, els hi posaven una multa al tribunal d'això perquè havien trigat a incorporar-se. La legislació, val a dir que per evitar el desordre, al principi de la causa general procedeix molt jurídicament per evitar això. Però amb uns principis, el principi és el següent. El 18 de juliol el general Franco es va aixecar. Vostè el 19 què feia que no hi estava? Falta. El dia que el senyor Franco es va aixecar, tot espanyol es tenia que haver aixecat. No es va aixecar. El meu pare i la meva mare, l'Aurèlia Campmany, tota aquesta gent, els hi van fer repetir un curs. Tot curs aprovat, més enllà del juliol del 36, s'havia de repetir perquè que estaven fent, que no estaven al front amb això. I van fer unes assignatures, parlaven molt bé del rector que ho va executar, això, perquè els va tractar molt bé, perquè eren unes classes de recuperació com mig patriòtica, més que una altra cosa, d'aquests que havien aprovat, tenien la gosadia d'aprovar cursos durant l'això. Bé, doncs, aquesta com? Mira, perquè aquí ara hi ha aquest problema d'això de la captivitat inadvertida i d'aquest acolliment que sí, està bé, però que a vegades hauríem d'obrir més els ulls. La càtedra d'en Tomàs Carreras Artau va anar a parar a Ignacio del Corta Echevarría, que era un capellà basc, una persona que se'n parlaré, era tot una cosa. Patrocinat, perquè ell ho deia, mi amigo, és quan es va posar en uns rius, amb això, mi amigo sempre ha sido Areiza, el primer alcalde, perquè s'han de fer fitxes així, el primer alcalde de les tropes del general Franco a Bilbao, que després va resultar immaculat de no se sabia què en el primer govern de la monarquia. Quan deia en Julián Marías, hay gente que ahora los veo por aquí y ahora los veo por aquí y por donde estoy yo nunca pasa. La frase és molt bona. Perquè i aquest és aquest bon senyor era suarista, feia uns llibres del cert punt de pensar transcendental, un altre volum que es deia el realisme transcendental, Deuterologia d'investigacions neològiques, que el subtítol és una cosa, Deuterologia d'investigacions neològiques. I allò era una espècie de suarisme passat per l'èxic fenomenològic, ontologista, una espècie de cosa, monòleg de l'escolàstica suaresiana. El successor d'en Mirabent és José Valverde Pacheco, que era molt jove llavors, a les seves oposicions hi va assistir Joaquín Ruiz Jiménez, que era ministre d'Educació Nacional. Que els ministres anessin a les oposicions no passava cada dia. I els ministres que anaven a sentir exercicis amb una oposició no recomanaven a ningú, simplement anaven i es posaven allí i sentien un exercici, perquè ja, si venia el ministre a escoltar l'exercici ja no calia res més. Aquest senyor, jo el vaig tenir de mestre i era un home, bé, era un poeta essencialment, i era d'aquests que el Julián Marías mai els veia passar pel mig, va anar de l'extrem a l'altre. I aquesta tradició es trenca, aquesta tradició recuperada dels Tomàs Carreras, d'en Joaquim Carreras, en Joaquim Carreras edita els papers d'en Mirabent, és el que edita els papers d'en Mirabent, és el que edita coses del seu germà, i és el que manté la unitat d'això. Va morir sent president de la Societat Internacional de Filosofia Medieval, el Joaquim Carreras. Que passa que, pobre home, els últims anys, quan estàvem amb la festa, ho va passar molt malament, no en tenia res. Jo era delegat de la facultat i em venien a buscar els de la càmera i em deia, em minimitzen la classe, perquè vull dir, això que fan vostès és molt interessant, però la filosofia antiga també, i tenia raó, la filosofia antiga també era molt... Però nosaltres estàvem ja fent una revolució i ell no... Doncs aquesta petita continuïtat va explotar d'aquesta manera. Llavors, esclar, hem de fer aquestes coses de l'Escola de Barcelona. Miri, no hi ha Escola de Barcelona, la tradició de l'Escola Catalana de Filosofia, la normalitat ha estat molt escassa i el realisme espiritualista és això que deia. Vull llegir uns fragments d'un text que el trobareu tot ell amb l'article d'en Rubén Doll i Miquel Verdaguer, Jaume Serra Gunter i Francesc Mirabent, els darrers sospits d'una relació intel·lectual. Perquè Catalunya és un país de tossuts, però no un país de valents. I llavors els valents no són gaires i convé que circulin i llegir a classe el 20 de desembre de 1943, que és el dia que jo vaig néixer. Aquest text és d'un home valent, en català. Després de la classe, llegeix això, diu, fora una covardia i una ingratitud si avui en acabar la classe no els prengués que m'escoltessin unes breus paraules completament al marge de la nostra labor oficial. El dia 8 del corrent desembre va morir la seva malaltia de cor i en el seu exili de Mèxic l'antic catedràtic d'aquesta facultat, el mestre de filosofia, doctor Jaume Serra Gunter. En fundar-se la secció de filosofia a la nostra universitat i des de 1913 es va establir una col·laboració, no sempre harmònica, però sí sempre lleial, entre dos amics, el doctor Serra Gunter i el doctor Carreras Artau, que han envellit colze a colze en les nostres càtedres. L'un d'ells ara mort, l'altre que Déu ens el conservi forces anys. Serra i Carreras són els cernes pivots damunt els quals recolza el renaixement dels estudis filosòfics universitaris de Catalunya, en el que va de segle actual i reprenent una línia de pensadors que havia estat interrompuda des de Jaume Balmes i Francesc Xavier Llorenç i Barba. A partir de 1961, les circumstàncies polítiques varen determinar un canvi radical en l'actitud del doctor Serra. I diu coses com ara aquestes. L'any 43. Els seus llibres, que si ara no troben, un dia o altre trobaran. Això, un dia o altre trobaran. Els donaran una idea de la seva filosofia. D'ella no els en diré res perquè tota ella té lletres fua, però tan minçament en les pobres paraules que ens senten a la nostra classe. El que no els donaran els llibres és la seva conversa serena i lluminosa, la seva transfiguració, quan parlava dels nostres estudis, la seva vibració espiritual en qualsevol moment del nostre contacte filosòfic. Recordar el doctor Serra és recordar tota la nostra tradició universitària. Aquí, clar, la tradició universitària té dos dies. L'encosida... Això, són a la càtedra des del 13, s'hi han posat a passar-la, les publiquen el 20, el 31, el 23 funden aquesta societat catalana que té un any de vida, després ve tota aquesta història de la República, en Xirau els hi decreta una renovació, perquè en Xirau està molt patronat i ells no estan molt patronat, ni en Carreras Serra queda en terra de ningú, amb una carta d'en Serra en Mirabent i en Xirau falda sempre l'alcalde sempre, diu, és la història de sempre, és estar amb el govern de Madrid. Jo ara no he intrujudicat ningú, però vull dir, no hi ha continuïtat, perquè hi ha subordinació. En Xirau s'exilia, no publica res més, un cop és catedràtic de la Universitat de Barcelona, en Xirau no publica, no publica res en català. Perquè doncs, bueno, tenen els xiaus en general, bueno, el que et donava la, els deixebles d'en Xirau, que són Jordi Maragall, en aquest sentit en Salvador Espriu, són els homes, això també s'ha de passar de la història oral a la història escrita, els homes de la, de la, de la FUDE, als anys 30, de la Federació Universitària Democràtica Espanyola, que queden enllats amb una càmera tumultuosa, que estava el meu pare, en Gomà, en, com se diu, en Maluquer de Motes, tots aquests, amb la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. I els que defensaven la, la FUDE, i que el meu pare sempre repetia, i en Gomà també m'ho havia explicat a part, que l'Espriu estava nerviós, deia, aquesta, com deia, aquesta assemblea s'ha de dissoldre perquè és facciosa. L'Espriu és agarnitant-se, perquè l'Espriu, en Jordi Maragall i algun altre deixeble d'en Xirau, estaven en aquest legalisme del patronat i dels oficials. Per tant, en el moment en què dir això l'any 43 és d'un valent, i dir que estan junts, i en estaven, de fet, n'estan. Els que posin reserves, els que minoritzin el seu record i el seu mestratge, que primer ens ensenyin la labor que ells han fet i aleshores podrem parlar-ne. Són, o segurament, els mateixos que les posaren al record d'un Llorenç, d'un Balmes, d'un Milan Condenals, d'un Torres de Bages i un tant d'altres. És la reconstrucció de la continuïtat. És la reconstrucció de la continuïtat. Una reconstrucció de l'any 43, que es fa així l'any 43, amb, aquesta, amb aquest acte de coratge, després d'una classe universitària, en castellà naturalment, això no, això està escrit en català, està en, les seves, en els seus papers. Això acaba d'aquesta manera. Què diré de Mirabent? Que es deixi llegir. Que es deixi llegir. Segons i com, es deixa llegir més que en Serra-Ulter. En Serra-Ulter també es deixa llegir. El que li passa a Serra-Ulter és que depèn per cultura ambiental d'una tradició que s'ha ensorrat molt en, la, en el panorama europeu. Ara està recuperant-se, que és l'espiritualisme francès de, dels Boutrou, la Chelier, Rabezon, tot això, que eren la ideologia dels inspectors i dels professors de la Tercera República. La frase que vaig a dir ara, que és important de mantenir perquè veuran temps molt difícils, és d'en Manolo Sacristán. I és d'en Manolo Sacristán perquè veuran que de què va. I llavors faig un testimoni d'autoritat, d'objectivitat. Per ensenyar, no els nens, això és la pedagogia. El mal és que els nens són nens fins que deixen de ser nens, llavors són nois. I els nois no se'ls ensenya com a nens. Aquí venen tots els mals aguts i per bé. A partir dels 12 anys no es juga a classe, es treballa, se'n va al pati a desfer energies. I diu, només ho han sabut fer, deia en Sacristán, els jesuïtes de la Tercera República Francesa. Jo també ho penso. I a la Tercera República Francesa, a l'any de filosofia, 9 hores setmanals de filosofia. Els jesuïtes els feien fer exercicis espirituals una setmana a pensar, que és el que s'ha de fer a aquestes edats. I això ho fan jesuïtes i radicals. L'esforç d'en Jaume Serra-Unter és aquest i es deixa llegir. Penses, mirament, es deixa llegir. I acabaré ja amb una cosa curiosa, i és un breu comentari a l'article de Jessica Jacques-Py, l'estètica de Francesc Mirabent, anacronia i anticipació. El que s'ha de dir d'això és que el més difícil en història del pensament és fer profecies. Clar, per què no és modern en algun moment a la sensibilitat que va seguint Miravent, perquè Miravent parla de la bellesa natural. Hi ha un moment en què l'estètica és la teoria de l'art. I ens hem passat molt de temps i en què l'estètica és la teoria de l'art. I ara, emocionada, i em sembla molt bé que s'hi emociona, la Jessica Jacques Espíriu, ell deia això i ens explica que la societat tenen l'únic lloc en què tenen una cosa d'estètica natural, doncs és l'autònoma, benvinguda sigui, i benvingut sigui aquest problema de la bellesa natural i de la bellesa artística, que resulta que l'atreçat és ara el trencador perquè tornem a dir això. Això passa com les millors famílies, no s'ha de llançar mai res. No s'ha de llançar mai res, perquè potser es torna a posar de moda. Bueno, els disbarats que es van fer respecte al que va passar després, quan va cobrir, es va posar de moda. Allò era nano, les cases estaven recarrolades, hi havia el saló de rebre, eren unes coses, cornucòpies i així. I es va posar una botiga que era Mobles Casablanques, uns en recordareu, Mobles Casablanques, en el moble llis, van treure tots els mobles així amb cornucòpies i coses d'aquestes, i es va posar un moble llis i sense això. Doncs aquí ha passat una mica la història, és aquesta, perquè és un joc molt difícil de pensar i que s'ha de pensar, doncs a l'edat de pensar, quan fan exercicis espirituals, o les 9 hores setmanals dels francesos, que és pensar entre el fer de l'art. L'art és una cosa que deriva del fer humà. Deriva del fer humà. És l'art. És que tradueix la tegene dels grecs. Hi ha el que jo miro, el que jo faig, el que jo em faig. Hi ha molt ignorant. Per exemple, tots els que es pensen que les praxis és fer. Praxis no és fer, és fer-te. Quan jo faig pa, jo produeixo un panet, és la pòiesis, jo em faig forner i jo contemplo la proporció que he de posar en la fórmula. Jo soc molt poc aristotèlic perquè això no s'ha de tallar, no es pot tallar, està ajuntat a la vida mateixa. Llavors el calós grec, que és el vell, l'estètica què és? Estètica, jo vaig dir-ho el dimarts, s'ha de descodificar el llenguatge abstracte i fer-lo el més planer possible, traduir-lo molt i molt, vaig acabant, traduir-lo molt i molt, perquè així els nanos arribaran a pensar alguna vegada. Estètica és un neutre plural grec que es tradueix malament amb coses, es tradueix millor amb singular, i lògica és allò dels enllaços, lògica, i estètica és allò del sensible, de les afeccions. Hi ha el que m'afecta i hi ha el que enllaço. I si un refà el grec d'aquesta manera, amb gestos, jo tinc ganes d'ara de fer un escrit de la filosofia amb gestos. Hi havia un professor, això s'explica a la Universitat de Barcelona, que explicava, era de física, explicava el llibre. I tots sabien que explicava el llibre. I deia, fíjense en els gestos que en el llibre no estan. Els gestos no estan. Doncs la lògica és això, l'estètica és això de l'afecció. Llavors, com a ciència de la bellesa, és la bellesa del fer i és la bellesa del trobar bell. Llavors aquí, i acabo, ara sí que acabo. És molt complicat la primercia d'un llibre a l'altre, aquí ja, professor, perquè ha anat voltant. Perquè a més, tant pots, el vell ho trobes o ho fas, ho fa l'artista o l'artesà. Mirin, per entendre Plató, dic jo així, s'ha d'entendre que la pirita cristal·litza en dodecaedres regulars. El dodecaedre regular és un producte natural. Somiava i posava les idees a la realitat quan no n'hi ha. amb una lliçó de cristal·lografia seria el primer que faria fer perquè algú es prengués per la tot en sèrio. Una lliçó de cristal·lografia. Llavors, la bellesa d'en Mirabent és aquesta bellesa que és el calós, que no es tradueix per bé, es tradueix per totes les marques de conyac junts. Quan un grec deia calós, volia dir xanxi piruli, per entendre, potser en el llenguatge xeli. No? Però és fundador, és l'Arge és el fundador. Les marques de conyac van molt bé per entendre el conyac. Fundador, és l'Arge. Soberano, també és l'Arge. Fundador, esplèndido. Esplèndido seria el calós. És de la casa de Rebell, esplèndido. Jo crec que després hi ha de passar l'anunci i hi ha de plegar.
De parlar de coses concretes.
Sí.
La vida, la feina, els conceptes em fan pànic. Molt de por. Justament el que després vull parlar és que no sóc capaç d'acostumar-me a dir bellesa sense parlar del que és vell. Perquè el que és vell es predica. I el que es predica es pot medir. I el que es pot medir no diré que sigui importantíssim, però és important. Val la pena reflexionar-hi. Una cosa que em passa sempre és que sento la gent de filosofia i val a dir que m'agrada el sentit. És la generalitat amb què es parla. I a vegades em fa por. Perquè és molt senzill la famosa frase de Russell, no? De, el que vol fer filosofia acaba atribuint al món les propietats de les paraules. I esclar, les paraules serveixen per comunicar-se i per entendre el món, però no és d'esperar que el món tingui exactament les propietats de les paraules. M'ha semblat entendre't una cosa molt semblant a això. I la pregunta final és, ho hem superat o m'he passat tres pobles?
No, aviam, no, és el gran problema. El gran problema són les moleixos del llibre del Foucault, sempre és el mateix problema. La filosofia és de paraula, la ciència també. Tot és paraula. Tot és paraula.
Aviam, paraula és realment ordinari.
Però és que perquè un fet es repeteixi, la mediació del que és la paraula s'ha de donar. El gran problema de tots els empirismes és trobar dues coses que són el mateix. La clau de l'empirisme és per què trobem que dues coses són el mateix. Per què? Aquest és el problema. Això és el problema responsable de la meva vocació filosòfica, classe de sisè de batxillerat. Tenia un capellà, un pare a seguir, que era escolapi, que era de Tomesa. I ens explicava l'abstracció. Ens explicava fent com un conte, que venia un negre, no sé què passava, veia unes sabates, veia unes altres sabates, anava preguntant amb el dit sabates, i deia, això sabates? No, deia sabata. I llavors l'abstracció havia abstret sabata. Jo li vaig dir, com és que ell, a la segona vegada que assenyala, assenyala el mateix? Ja la té l'abstracció. M'explico? El negrito entra aquí i diu, això dels peus. I vas tornar el dit i té això. En el moment en què ha assenyalat el mateix, ja té l'universal. Ja té el nom, ja té la classe lògica, ja ha treballat dos individus, l'individu X, que són les sabates que tens tu, i l'individu Y, que són les sabates que... Això, les ha tractat com igual. Això jo no sé com se li ha de dir. Per això s'ha de descodificar. Jo crec que hem de descodificar el llenguatge abstracte, molt descodificat, he fet alguns exercicis, però no per estalviar-nos el gruix. No n'hi ha fets, perquè per anomenar un fet has de tenir en compte, és la meva autonomosoriana, és el concepte de... que la família dels jocs de famílies, d'això, la classe lògica, el conjunt, digue-li com vulguis. L'heterogeneïtat entre individu i predicat és una heterogeneïtat en la que nosaltres, els humans racionals, artístics, el que vulguis, simbòlics, tot el fet és aquest. El fet, per dir-ho així, crucial d'allò que nosaltres usem per dir al món. Si hi ha una paraula, si hi ha una mena, aquest tipus de plantejament que tu fas, tota la vida és apolític, vull dir, sempre surt. És aquest el problema. El problema de la... no la poses fer els filòsofs, els artistes, és si fem el món més gruixut del que és. El gran problema és si fem el món més gruixut del que és. Però clar, llavors el tipus de coses de dir i com és de gruixut el món. Per això he citat la pirita cristal·litzadora que era regular. No està mal. Llavors, entre el que l'home troba de racionalitat efectuada i entre aquesta racionalitat del dir i la imaginació del produir, es produeixen moltes coses. Però ja sempre és molt difícil estalviar-se el moment de la significació o de la indicació unívoca que no és discutible. Jo poso un exemple molt clar, orientar-se. A la resposta on som, física, hi ha un moment en què t'has d'orientar. I el que és l'est, l'oest, el sud i el nord, no ho discuteix ningú. I està donat. No et diré a priori, perquè és una convenció, però el sol, posar la mà dreta on en surt el sol, l'esquerra on es pon, a dalt, al nord, darrere, al sud, no t'ho trobes, això. Ho tens en un sistema d'orientació, de poder normalitzar, fer trajectòries, una cosa tan senzilla com fer trajectòries en una situació donada que es pot repetir. És per aquí on jo crec que en el treball... A mi no m'agrada, cada vegada m'agrada dir menys la filosofia. Jo no sé què s'ha de fer amb la filosofia. Però l'exercici filosòfic, que és això que ara som, els homes el fan perquè han de recapacitar sobre coses que fan que són una mica molt admirables. Llavors, esclar, hi ha, entre cometes, empirismes que no poden explicar què és la regularitat de trobar dues trajectòries iguals en una situació de manera de repetir, la possibilitat de la repetició d'allò mateix en una... Qualsevol recepta de cuina té el gruix del problema dels universals. Qualsevol recepta de cuina. Les receptes cuines estan escrites en un llenguatge ontològicament molt dens. No diu agafi aquest arròs, no diu agafi arròs. Les receptes de cuina són molt interessants per tractar el problema d'aquest fer amb regles. Una de les recomanacions que jo donava sempre als cursos del certificat d'actitud pedagògica, no posin exemples solemnes, posin exemples els més trivials possibles. Perquè si no els alumnes es pensen que filosofia. I es posen tots com si s'haguessin empassat un pal i ens estem educant. No, s'han de relaxar i trobar exemples d'aquest tipus. El gruix ontològic d'una recepta de cuina. què és el futbol? Què és el futbol? Com el futbol, lo divers es fa idèntic? No només en les fórmules ben formades d'un llenguatge lògic, que això serien les àrees i tot això, les que les pinten, sí, bueno, sinó en la manera que descriuen s'ha anat descrivint les maneres en què els equips es posen al camp. Que si han, com en diuen això, posen tres defenses o en posen quatre, la WM que es van fer els anglesos, i que això són aquest joc constant entre el tipus i el cas, el tipus i el cas i el tipus, vas i vens amb aquesta, i això, per això és tan difícil aquest joc dels ismes, quan dic el joc dels ismes, per un cantó és molt difícil, per altres són discussions eternes, perquè són tarnars o accents posats d'una manera o d'una altra en diferents moments. Més coses n'hi ha.
Jo sí que li faré una pregunta.
Ha pensat que venen temps difícils, que la cosa serà complicada, però veig que la cosa encara serà més complicada per el que ha dit. Jo pensava que una tradició era alguna cosa que et venia donada, justament encara que no volguessis, i vostè ha de pensar que una tradició te la fas, o te l'has de guanyar, em penso que ha dit.
Sí.
I m'ha semblat interessant. L'he entès en el context del que estava dient, però no sé si era una anècdota per il·lustrar la situació de Marivent en relació als seus mestres, o si realment aquí hi ha alguna altra tesi sobre, i alguna altra possibilitat de reflexionar sobre el que és tradicionar, sobre el que són les tradicions. Si ho afirmaria, que les tradicions te les fas, te les guanyes, més enllà del que ha sigut la tradició de pensament en la relació dels personatges que has mentat.
Tradicions te les guanyes. El que passa és que hi ha estructures en què la tradició està sostinguda amb estructures polítiques més fortes. Aviam, hi ha dos problemes. Un, el català, per entendre'ns, que és, i recomano, la captivitat inadvertida. El problema de la captivitat inadvertida és quan som captius que no te n'adones que... Aviam, no és normal que els vencedors, per això he citat els casos que l'herència d'en Tomàs Carreras fos la que fos, i la d'en Francesc Mirabent, acadèmicament, fos la que fos, és un acte d'un país que està sotmès. Sant Joaquim Carreras Artau s'enfadava amb el meu fill, perquè el meu fill anava fent convivium, i això com acabarà? L'únic que va pensar com acabarà, si es mantenia alguna cosa, els Alexandre Sant Vicenç o els Romans, que van arribar com van arribar, barrejats amb tots els barrejats. Això és un problema de gent que captiva. Perquè estàs manat per gent que et mana. I és molt important, és molt important precisament perquè jo vull acabar amb el catalanisme de la tradició de l'Almirall i d'en Torres i Bages. Ja ens abrallarem després. I ens abrallarem l'ús que es pot abrallar amb les diversitats ideològiques un país de tradició europea. Una tradició lliure pensadora, una tradició catòlica, una tradició espiritista. A mi això és un problema que els pobles europeus tenen resolt en la sobirania. Jo el vull resoldre en la sobirania. Llavors, clar, en el moment, el nostre Aznar ja ho ha dit, vull dir, antes se dividiran ells, si no, no, això, tot el que sigui. Llavors, aquí, això és un nivell, hi ha un nivell de discontinuïtat dels pobles captius. Els captius els invadeixen i els hi posen delegats, perquè són captius. I després hi ha el joc de continuïtats i discontinuïtats en la tradició humana. A Europa és molt complicada. Ja estic que el segon llibre, que és un assaig en la línia de... que és més difícil, que es diu La cohesió possible. La cohesió possible és com està estructurat la memòria europea. I en el fons està fet sobre estàtues holandeses de gent que uns es van tallar el coll amb els altres. Tu vas per vagi a la Vendée el 14 de juliol no l'han celebrat mai i està a uns quants quilòmetres de París. però vagis a no sé on i et trobaràs la memòria europea és d'una violència de tots contra tots molt important. Estem adormits, llavors, esclar, recuperar una certa igualtat als pobles ferits per la constitució dels estats que ara estan en la Unió Europea és una cosa que és important. Ja vaig publicar un article als 200 anys de la captivitat de Gènova. Gènova ha estat més temps una república independent, la República Ligur, hi ha independentistes ligurs a Gènova. Fa 200 anys, Venècia és una altra història. Vostè va... Ara, o perds aquest gruix, o t'has de... Llavors, aquí tenim uns problemes de tradició. Perquè si no t'ho diuen, no saps qui ets. Jo, la meva tradició... Jo vaig néixer l'any 93 i m'han portat al col·legi de monges. Anaves al col·legi de monges perquè no aixecaves el braç. Jo no vaig aixecar mai el braç. No, és que de sobte l'any 40 era molt... Sí, la gent era més o menys catòlica o menys, però essencialment moltes famílies portaven els fills als col·legis de monges i capellans per no tenir que aixecar el braç perquè l'Escola Nacional es cantava l'himne. Jo no vaig cantar mai l'himne. L'himne aquest dels blaus. Bueno, l'altre tampoc, perquè a més no té lletra. S'inventa una, etc. Doncs aquest, i la memòria era una memòria que anaves d'excursions a Vallclara i l'oncle Joan i el pare t'explicaven una cosa quan estaves a mig camí d'un lloc que no et sentia ningú. Això va canviar sobre els anys... Jo me'n recordo que anar al tren i fer-te callada segons... Això canvia als 60. No? Als 60 la gent va perdre la por. Però la meva infantesa és de que segons què no es parla perquè no es parla, només es parla a casa i sabent que no ho has de repetir. Llavors als 60 a la universitat la gent es va posar a dir en veu alta el que tothom sentia a casa i es va armar tota una sèrie d'històries. Però aviam, la traditio que funciona és el que no s'explicita. Jo hem de traditio per dir el que no s'explicita. La innovatio és la innovació que no es discuteix. I la tradició que s'explicita és una que s'ha discutit. I la innovació que s'ha d'explicitar és la que està resistint, la gent l'està resistint. Poso un exemple molt clar. Els pobles... havia llenya. La van substituir per botano. Ningú va ser botanista, hi havia uns janaires que deien no, visca la llenya, el botano no passarà. No. Van suprimir les cases dels nostres pobles. Ara són precioses, perquè són precioses. Vas a un poble mig i hi ha unes cases que són precioses. Ara són precioses. Quan jo era nano, era un nano. Birri. Perquè hi havia la mula, el carro, les gallines, els conills, el porc, el vis de dalt, les figues seques, el blat de moro, tia una pudor, els carrers estaven plens de regals de les cabres i dels rucs. Eren, ara tot això està així, amb unes coses precioses, amb les forques, encara havia com la forca, amb les forques posades als restaurants. Jo he fet servir pel que serveix una forca. Llavors, la tradició... La tradició innovat és una societat que va fent i les tradicions, quan tu estàs captiu i amb les senyals d'identitat prohibides, les has de guanyar amb exercicis molt complicats. Amb exercicis molt complicats perquè produeixen una certa violència d'interpretació. Tot país ocupat té una fenomenologia de 5 components, almenys, que són, jo ho exemplifico amb el que passa a Palestina en temps de Jesús. Un país ocupat té els saduceus, són els amics de Roma, els fariseus, que són els homes que substitueixen la identitat per una conya. Ser jueu és fer moltes coses, ser català és la sardana, la comprar l'enciclopèdia catalana, la barretina, no sé, escolti, potser prou, no, més coses. Això una vegada li explicava al Pep Espar i m'ha dit, nosaltres que som? Diu, tu, fariseu. Perquè t'inventes coses perquè... aviam, i faig una elogi dels fariseus. Perquè els fariseus fan una cosa molt important, salven la identitat jueva convertint el ser jueu en ser una religió. Què han fet els catalans? Hem salvat la identitat catalana convertint-se català en una cultura. Que està bé, però una cultura que només és cultura, no és cultura. És el mateix que els fariseus. Saduceus, fariseus, els salots, els que volen cremar tots, els escenis, els escenis, saps què és l'esceni per antonomàcia d'aquest país? Mossèn Xirinacs. Els escenis, fent espiritualitat. I en falta un. Els publicans. Els publicans són els que cobren la caixa.